Bé, 11 i 4 minuts, tornem a ser aquí. Així va anar l'acte de celebració de la República, o així com és el que es va comentar el divendres a la nit a la plaça de l'Ajuntament. Després ha vingut un cap de setmana certament molt tranquil, tot i que doncs, hi havia qui pensava que ja podrien passar moltes coses, més enllà de la manifestació a Barcelona de Societat Civil Catalana, 300.000 persones segons la Guàrdia Urbana. Nosaltres ara anem a intentar fer una ràpida roda de portaveus telefònica, òbviament, amb els principals portaveus ja de les amb els portaveus de les formacions polítiques de l'Ajuntament. Val a dir que Nou Horitzó ha declinat participar en aquesta roda, agraint-nos el fet de doncs, també convidar-los, però dient-nos que no entren en aquestes qüestions perquè no són municipalistes, tot i que, segons ens ha indicat Lluís Mercè, també ens interessa com a ciutadans de Catalunya. Per tant, doncs, Lluís Mercè no hi serà, però sí que hi serà l'altre partit municipalista, tot i que ja ens va avisar Vinyet Lluís de que bàsicament era també per fer una consideració en aquest sentit. Malgrat tot, agraïm i saludem a Vinyet Lluís, aquí ja tenim a l'altre costat del fil telefònic. Vinyet Lluís, bon dia.
Hola, bon dia.
Ja ens ho havíeu dit i de fet ho heu comentat en el ple, però en qualsevol cas, com a emissora de pública de Sitges, ens interessa saber quin és el posicionament de Sitges Grup Independent al voltant doncs, de tot això que està passant, de la, per una banda la República Catalana, per una altra banda el 155 i a més aquí amb una convocatòria electoral per el proper 21 de desembre. Vinyet Lluís, quin és el posicionament de Sitges Grup Independent al voltant de tot plegat?
A veure, jo en principi ja sabeu, estic per la carretera, caminant. En principi ja sabeu que el nostre grup, Sitges I, és un grup que és municipalista i sempre ens abstenim amb aquelles mocions que parlen a nivell nacional, no? Però el sentit del grup, bueno, cadascú, tu saps que pensa de la seva manera, i no tan sols això, sinó que les persones que ens voten són de diferents ideologies. Per tant, nosaltres no anirem a valorar exactament cadascú i cada un d'aquestes coses, però sí que estem preocupats i que, home, des del grup el que veiem és que hi ha d'haver molta calma, molta serenitat i que, bueno, que els líders polítics doncs sàpiguen arribar a uns acords on tothom hi pugui cabre amb aquesta Catalunya nostra que tant estimem.
Tenint en compte que doncs a Sitges està representat tothom, enteneu que doncs, un clima com el que es viu a Sitges seria bo que també se l'apliquessin les formacions de caràcter nacional, tenint en compte que tothom ve al ple, parla, diu la seva i en principi diguem ningú s'estripa la camisa?
Bé, jo, si t'haig de dir la veritat, estic contenta que nosaltres tinguem uns plenaris amb concòrdia, perquè és cert que cada grup polític té la seva pròpia ideologia, el seu propi criteri, però en realitat ens respectem tots. I penso que això és molt important per Sitges i per Catalunya, si a tot arreu succeís el mateix.
Doncs, Vinyet Lluís, moltes gràcies per haver atès la trucada de Ràdio Maricel. I,
moltes gràcies a vosaltres.
Fins una propera ocasió.
Molt bé, gràcies, Joan. Adeu.
Adeu. Doncs, Vinyet Lluís, la primera de les intervinents, diguem que per manifestar-se en aquesta posició de qui distància atès doncs, les diferents sensibilitats que conviuen dintre de les formacions de caràcter local. podran entendre-ho, podran entendre tanta estona de sintonia junta, però és que és difícil moltes vegades acabar de quadrar els horaris amb els regidors, i per tant doncs estem intentant fer una roda per contactar amb ells. L'Albert, doncs, que no em té mi allà, sinó que ara m'he de tenir a mi aquí, doncs està intentant connectar amb els regidors, amb els porteus amb els quals havíem mirat d'establir comunicació per tal d'això, de poder fer ni que sigui una petita reflexió d'urgència al voltant de la situació política catalana i doncs, fins i tot la seva extrapolació a Sitges. No pretenem fer un debat, sinó simplement una fotografia del moment, i una fotografia del moment que és el d'avui dilluns. Anava a dir, t'ho diré en l'antena directament, Albert, ves provant i em diràs, eh? Ja està, perquè és que si no serà gairebé impossible jo aquí fer la producció i parlar. Però com comentàvem, el que pretenem ara mateix simplement és això, és fer una petita fotografia de com els diferents líders polítics sitgetans veuen la situació actual. És difícil plantejar resposta a la pregunta que tots ens fem i que probablement tots els farien a vostès, en els líders polítics. Què passarà a partir d'ara? Allò que diu en Vicenç més d'un dia. I què passarà? Doncs no passarà, probablement ningú ho sap ara mateix el que passarà, sinó que doncs, la situació està en una situació de tensió, doncs, que no es desenvolupa cap a una banda ni cap a l'altra. Estem seguint l'actualitat avui dilluns, que havien de passar tantes coses, i bé, hi ha alguns consellers que han anat als seus despatxos a les conselleries, s'estan reunint les executives dels partits, per tant avui també serà un migdia de rodes de premsa. I a partir d'aquestes rodes de premsa doncs, també podran embastar la resposta a les diferents qüestions que es puguin fer sobre cap a on aniran els trets els propers dies. I amb tota seguretat també és una d'aquelles jornades que probablement s'haurà de llegir més entre línies el que vagin dient els diferents portaveus que no pas doncs, la declaració que sempre acostuma a ser la declaració més cridanera, però moltes vegades és la que doncs, menys s'ha d'escoltar, perquè valen més els gestos i valen més dir llegir allò que es diu sota mà, o fins i tot doncs, allò que no es diu, allò que s'intueix o allò que s'esperava que es digués i no s'acaba de pronunciar. Per tant, interessant el moment d'uns i d'altres en aquesta partida d'escacs, de domino, diguin-li de què vulguin, o sigui, diuen orca d'oga de mus també, però és complexa tenir doncs, un coneixement exacte del que es deu estar cuinant, perquè en el fons, com és un forn polièdric, doncs tots els punts estan bullint, i mentre bullen tots els punts, a més un punt no sap el que està passant sobre l'altre. A veure si sabem. Doncs saludem ja a una de les persones que ara han escoltat i intervinents en l'acte de celebració de divendres passat amb la, en aquest cas, responsable i portaveu d'Esquerra Republicana de Catalunya Sitges, Aurora Carbonell. Aurora, bon dia.
Hola, bon dia.
Hola, bon dia, Aurora. Bon dia. Bàsicament, a veure, fem la primera pregunta i ja sabem la resposta, però en qualsevol cas la farem a tothom. Què passarà?
Sabeu la resposta? Sí. Doncs ja sabeu més que jo.
No, sabem la resposta del que ens contestaran. No sabem la resposta del que passarà.
Ah, sí.
Ara m'heu agafat.
Sí. Estem en una situació molt estranya i molt difícil, és cert. No ho negarem. Per nosaltres, el dia 27 d'octubre es va declarar la República Catalana, no? Assumint el mandat del poble que va votar l'1 d'octubre, i jo penso que els nostres governants han complert en allò que van dir que es faria.
Esperàveu que aquesta proclamació fos com va ser? Esperàveu doncs, una votació en una sessió parlamentària que fins i tot doncs, en alguns llocs s'apunta que bé, que la part important estava la part expositiva i no la part resolutiva, és a dir, que hi ha hagut un espès i clar al voltant de tot plegat, i després aquesta celebració amb la incertesa del que passarà, més que no del que ha passat.
A veure, esperar, esperar, sincerament, ja, ja no sé ni el que podem ni volem esperar. O sigui, a mi fa un any m'haguessin dit que estaríem avui així, que haguéssim votat un referèndum, que haguéssim proclamat una república. I només fa un any, ja et diria, igual no et diria que impossible, no m'ho creuria. Però és cert que les coses van canviant tant, i també és cert, penso jo, que la gent, estem els catalans, estem madurant en aquest sentit i comencem a acceptar coses que acceptar en el sentit de no de renunciar, sinó acceptar coses que mai a la vida haguéssim sabut que passarien i que l'estem acceptant, no? Hem votat una república, comencem a caminar i en canvi l'estat espanyol està dient que manen ells i jo crec que la gent està madurant en el sentit de, bueno, nosaltres acatem el que diu el nostre Parlament i nosaltres anem fent. Cosa que fa un any, potser et hauria dit, què dius, on vas a parar ara, no? Aquestes coses que estàs dient. Jo crec que tots ens estem com adaptant.
Us agafo les paraules. Qui mana?
Per mi, jo sempre ho he dit, per mi mana el nostre Parlament, el Parlament de Catalunya, i el meu president és el Carles Puigdemont. I jo, com a càrrec electe, jo acato el que diu el meu Parlament, que, a més, crec que el que hem votat, per això hem votat. I per això hi ha una democràcia representativa, que es diu, que posem unes persones que ens representen. Per mi, amb això no tinc cap dubte.
Si el dia 21 de desembre ha d'haver eleccions, aquest Parlament està dissolt.
Si el dia 21 de desembre ha d'haver eleccions, jo entenc que qui ha de convocar les eleccions és el president. Jo no veig que un altre estament pugui, segons la llei, no? Jo no veig que hi hagi un altre estament que ens digui que els catalans hem de votar. A mi m'ho devia el president.
Entendríeu que els partits sobiranistes es presentessin en aquestes eleccions?
Doncs, tal com et dic, depenent de com es convoquin. A mi, si el Parlament de Catalunya diu, escolta, es convoquen eleccions, que seran referendàries o constituents, o siguin les que siguin, però que les convoca des de la Generalitat de Catalunya, endavant, perquè és la legalitat i és qui pot fer. Ara, unes eleccions imposades, a mi, ara per ara, em sembla molt difícil d'acceptar.
Oriol Junqueras deia aquest cap de setmana que probablement caldrà prendre decisions difícils i que aquestes seran també difícils d'explicar o difícils d'entendre.
Segur, segur. Això una mica és el que et deia al principi. També veig que la gent cada vegada està més madura i cada vegada entén coses que potser fa uns anys no les haguéssim entès mai de la vida, no? I jo crec que en aquest sentit el poble català està madurant i està aprenent. Jo a vegades es diu que la gent no era conscient del que costaria. Jo crec que sí, però potser no tant, però és evident que el que estem fent és molt, molt gran i ha de ser complicat, difícil i llarg. Vull dir, és fantàstic fer una festa el dia 27 d'octubre perquè s'ha proclamat la república, perquè tenim moltes ganes i està molt bé, però és cert que el camí és llarg i no és tan fàcil com un dia dir ja som república i ja està,
Anava a dir, va ser una celebració agradolça, en certa mesura?
Una mica sí, perquè a tots ens hauria agradat que les votacions haguessin anat d'una altra manera, que el referèndum hagués estat d'una altra manera, que fins i tot des del 6 de setembre que es van aprovar les lleis del referèndum i de transitorietat jurídica que va quedar pendent, tots ens hauria agradat que hagués estat el procediment molt més, molt diferent, com ha estat en altres països del món, no? Que hagués estat acceptat, que hagués estat acceptat per totes les bandes, que la gent pogués opinar lliurement i que el que sortís, evidentment, s'acceptés si fos el que fos, no? I això és el que ens hauria agradat. Llavors haguéssim pogut celebrar una república realment contents perquè les coses s'han fet com cal, no? En tot ens hauria agradat fer-ho d'una altra manera. I per això suposo que va ser aquesta mena d'alegria així, doncs, agradosa, no?
Doncs, Aurora Carbonell, n'anirem parlant, perquè això no s'acaba ara, no s'acabarà d'aquí dos mesos, i per tant, no. Us agraïm aquesta tensió de la fotografia del moment, un moment d'incertesa en un conflicte d'incerteses. Aurora Carbonell, moltes gràcies.
Sí. Jo animo tothom a anar a treballar i anar actuant en la vida normal que fem cada dia, Això sí, amb tranquil·litat.
Doncs, repeteixo, agraïm aquesta estoneta amb la regidora d'Esquerra Republicana.
Moltes gràcies a vosaltres.
Adéu,
gràcies.
Bon dia.
Adéu.
Doncs amb Aurora Carbonell, i ara, bé, ara vaig rebent missatges al mòbil, que els que no despenjaven també estan disponibles, és a dir, que anava a dir, Albert, tu mateix, perquè és que serà la manera més pràctica de poder-ho fer, per tal d'anar intentant encavalcar aquestes trucades, que sí, una miqueta així a salt de mata, doncs estem fent amb els diferents regidors de l'Ajuntament perquè ens facin una petita valoració cadascú des de la seva perspectiva, de la fotografia del moment, de la fotografia d'avui dilluns 30 d'octubre, doncs passem a una altra, la persona que va parlar abans d'aquella emocionada Aurora Carbonell, era Xavi Nin, que diguem que a mesura que va anar avançant el discurs també es va anar braonant gairebé. Xavi Nin, bon dia. Vaja, doncs allò, aquelles coses que passen, se ha colgado. Tornarem a recuperar ràpidament aquesta trucada amb el portaveu de la candidatura d'Unitat Popular, de la CUP, Xavi Nin, perquè també ens faci aquesta valoració sobre aquest moment, sobre aquest dilluns, en el que, doncs, de moment no estan passant grans coses, més que la presència dels líders polítics en les diferents executives dels partits. Interessant, per tant, seguir el que està passant també en caràcter general. Recuperem, per tant, aquesta trucada amb Xavi Nin. Xavi Nin, bon dia.
Bon dia. Bon dia.
Us fem la mateixa pregunta que li hem fet abans a Aurora Carbonell, una pregunta que difícilment té resposta, però igualment la fem. Què creieu que passarà?
Sí que és difícil resposta, eh?
Oi?
Doncs suposo que tot això encara deu estar en el debat de les organitzacions i dels partits, no? Més sobiranistes, diguéssim, a veure si realment... deixant el guà aquest que fa l'Estat, no? Aquest que et posa unes eleccions, veient si aquestes eleccions al final compleixen una sèrie, diguéssim, de normalitat per poder-se dur a terme, i suposo que a veure si realment al final es decideix tirar endavant, o, per altra banda, es consideren que no són unes eleccions convocades des del Parlament o des del president, i que, per tant, no sé si s'hauria de fer un boicot. Suposo que tot això ha d'estar... Jo crec que ara aquest ha de ser el posicionament de les organitzacions o partits més sobiranistes. També suposo que haurien d'acabar de definir una mica què en podem treure, no?, en cas de que es fessin aquestes eleccions, no? És a dir, això potser hauria d'anar una mica... Se'ls hauria de preguntar més a les forces constitucionalistes, que són les que, aplicant el 155, han dut a terme la convocatòria d'aquestes eleccions, a veure què passa segons quins resultats, perquè si realment no serveixen per absolutament res, aleshores no cal que hi participem. O sigui, crec que aquesta la posició hauria d'anar una mica en funció de les dues coses. Què pensen les organitzacions i els partits sobiranistes si hem d'anar-hi, i per una altra banda, què ofereixen en cas d'un resultat on hi hagi una majoria sobiranista, independentista o el que sigui.
No us preguntarem la vostra opinió com a membre de la CUP sobre què penseu que hauria de fer la CUP a l'hora de presentar-se o no en aquestes eleccions el 21 de desembre. Però sí que us preguntarem, teniu una opinió formada sobre el que hauria de fer la vostra organització en aquestes eleccions? I no us preguntarem quina, simplement enteneu-me el matís.
Personalment, jo
sí,
la tinc.
D'acord.
Però sempre i quan es complissin una mica les característiques que comentava anteriorment, no? O sigui, realment, què en traiem d'aquestes? O sigui, què en traiem d'aquí? Hi ha una voluntat, en cas d'un resultat, de negociar el que esdevingui del resultat d'aquestes eleccions? Crec que aquesta hauria de ser la pregunta que ens hem de fer. Si realment no existeix cap voluntat després d'un resultat específic, no? És a dir, en aquest cas, les forces independentistes poguessin treure una majoria parlamentària i fins i tot una majoria amb vots, doncs quines garanties hi han per poder dur a terme el mandat, que en aquest cas és d'això? Jo crec que hauria d'anar molt en funció d'això. Tal com està ara, difícilment veig que hi puguem participar.
És a dir,
a no ser que fos amb una coalició sense partits, no? De la societat civil, on es desmarqués totalment unes eleccions partidistes i es convertissin en unes eleccions plebiscitàries o a favor d'un referèndum o a favor del dret a decidir, que posessin entre dits, sobretot a ulls d'Europa, a ulls del món, que un 70 o un 75% de la població doncs estaria d'acord en resoldre aquest conflicte mitjançant un referèndum.
Creieu que, en certa mesura, el sobiranisme s'ha trobat ara dintre d'un atzucac? És a dir, haver d'acceptar unes eleccions autonòmiques després de proclamar la República doncs pot comportar una contradicció en si mateix?
Bé, ahir diria que també dins del nostre polític també es deixava clar que sí, que s'havia declarat la República, que aquest era el mandat que s'havia extret de l'1 d'octubre i que, per tant, calia fer aquest pas, però també es va deixar marcat que no existeixen, i això bueno, ho va dir el Mascolell, i s'ha vist ara que no existeixen ni un reconeixement internacional i que les estructures d'estat precisament no estan molt treballades. Això és un problema que en aquest cas ha tingut el govern i que no sé si ha sigut per falta de treball, per falta, no sé, pel que sigui, per les circumstàncies que sigui, per accions repressores, però sí que s'ha vist que difícilment la podríem fer efectiva tal com estem actualment, no? Per tant, veig més que és un pas cap a una futura independència que no pas una ja actual república. Però sí que és un gest, no?, que et desmarca i et posa acceptar-les, no acceptar-les. Insisteixo, al final ens trobem un conflicte. Aquest conflicte, bàsicament, jo crec que ja no es tracta si és independentista o no independentista, sinó es tracta, perquè, entre altres coses, mai hem pogut fer una campanya per definir què suposa la independència, què no suposa la independència. S'ha parlat molt, però com que mai hi ha hagut un referèndum on la part constitucionalista s'hi veiés implicada, vale, o volgués participar, doncs aquesta vegada no s'ha pogut dur a terme amb totalment normalitat, no? Per tant, jo crec que el debat està més amb el sobiranisme, si realment nosaltres tenim el dret a decidir com a poble, com a nació, o realment a què recau en el conjunt de l'Estat, no? Que seria un fet inèdit, segurament, en tots els processos d'autodeterminació o tots els referèndums que s'han fet al món, que una part molt gran podria decidir per la petita, no? Entre altres coses, perquè imaginem, sempre parlem, no? Fem un referèndum a tot Espanya i, clar, tot Espanya sortiria que no, i, en canvi, a Catalunya podria sortir que sí. Què fem? No ens independitzem, però posem-nos en el sentit contrari. A tot Espanya surt que sí i nosaltres diem que no. Què fem? Ens independitzem quan no volem independitzar-nos? O sigui, per veure que això no és totalment incongruent, que qui posa aquesta excusa és simplement perquè es veu que és més fort. Per tant, jo dic que això és un problema de sobirania i que com a tal, doncs, és interessant, jo crec que tot ha d'anar en funció aquí, ha d'anar basat en aquesta finalitat, no?, de veure qui realment té la sobirania del poble català.
Doncs, Xavier Nin, gràcies per aquestes reflexions d'urgència. És difícil fer reflexions en base a les incerteses i els desconeixements que tenim tots sobre el que realment deu estar passant, però en qualsevol cas us agraïm aquesta bona disposició.
Molt bé, gràcies a vosaltres per la trucada.
Doncs moltes gràcies al portaveu de la CUP i bon dia.
Vinga, gràcies.
D'entrada, agrair als portaveus aquesta bona disposició, perquè és que, clar, el problema està en que jo rebo els whatsapps, però estic aquí parlant, i aleshores no els puc contestar, i això té un problema. A vegades la producció no ho sembla i és important doncs, que tingui un punt de pausa. Però, en qualsevol cas, agraïm la bona disposició que estan mostrant tots els portaveus a l'hora de fer aquesta roda de trucades d'urgència per fer una valoració sobre una fotografia d'un moment molt particular, un moment de calma tensa, a veure què passarà. Pep Moliner, bon dia.
Molt bon dia.
Portaveu del PDeCAT i Demòcrates de Catalunya a l'Ajuntament de Sitges. Bé, us fem la mateixa pregunta que hem fet als nostres intervinents anteriors. Ja sabem la resposta. La resposta no és no la del futur, no, el que ens contestareu. Què passarà? Sabeu què passarà?
Home, no ho sabem gaire, no? Crec que tots vivim moments històrics, i com són moments històrics i particulars de la història del nostre país, doncs també hi ha moments d'incertesa. Per tant, no sé dir el que passarà, el que sí que sé és el que ha passat, que és un Parlament escollit democràticament en funció doncs, de la seva autonomia i de la seva reconeguda autonomia històrica i d'un dels parlaments amb més tradició, doncs, dels parlaments europeus, doncs va decidir que proclamava la independència per majoria. I, per tant, estem en aquest punt i entenem que el govern del nostre país, doncs, en breu anirà posicionant-se i ens anirà guiant cap on hem d'anar.
La setmana passada vàreu expressar dubtes sobre si la cosa s'acabaria concretant.
Bé, jo vaig expressar dubtes, perquè jo crec que...
No vau ser l'únic.
Vaig expressar dubtes, jo crec que era un moment molt complicat. També entenia que després de tot el que havia passat a l'1 d'octubre, doncs tota aquella gent que es va mobilitzar, que va ser molta, i molta que es va quedar a casa, doncs també per les condicions doncs, que es van generar durant el dia de l'1 d'octubre i que vam tenir l'oportunitat de, com a ciutadans, viure-ho centenars de persones des de les 6 del matí fins a les tantes de la nit, doncs jo creia que mereixíem una resposta i la resposta era seguir el mandat de l'1 d'octubre. I així em vaig expressar amb un tuit a la xarxa en el que deia, i repeteixo, que si no, si per mi era traicionar el mandat si no se li donava compliment des del govern.
Tal i com s'ha donat compliment, s'ha donat compliment al mandat?
Jo crec que sí que s'ha donat compliment al mandat. Jo crec que van haver-hi 70 diputats doncs, que es van expressar amb total llibertat i van votar el que van votar i per tant, ara estem doncs, en aquesta situació, és a dir, amb una república doncs, proclamada i que hem d'esperar a veure com van succeint els esdeveniments. Sí que és veritat doncs, que es conviu amb aquesta situació de duplicitat, no? d'opinions, fins i tot alguns parlen de duplicitat de legalitats i, per tant, hem d'esperar a veure doncs, què és allò o cap a on avancem en funció de què diguin els dirigents del nostre país.
Creieu que tenen els dirigents del nostre país una opinió formada sobre cap a on finalment s'haurà de remar?
Esperem que sí, esperem que sí i que a poc a poc es vagin desgranant doncs, totes aquestes derivades que representen un moment també insòlid. Vull dir, no ho havíem fet mai abans, això, amb aquestes condicions, amb plaça 21, on les xarxes de comunicació cada segon actualitzen informació i, per tant, són moments únics, històrics, no ho havíem viscut mai, ells tampoc, i, per tant, confiança absoluta amb que el que decideixin sigui el millor pel país en aquest moment.
Creieu que els partits sobiranistes han d'acceptar aquestes eleccions autonòmiques plantejades des de l'Estat a partir de l'aplicació del 155 o creieu que no, que el camí és un altre?
Nosaltres creiem que hi ha unes eleccions que ja es van fer el 2015, que va entrar una majoria parlamentària, que ens van marcar el mandat del referèndum, que el referèndum es va fer amb les condicions que es va fer i que tots coneixem i no cal explicar-les, però es va fer, va obtenir un resultat i a partir d'aquest resultat doncs, hi ha hagut un Parlament que ha programat la República i per tant això, tot aquest històric no l'hem d'obviar. Que s'hagin de veure les eleccions del 21 de desembre com una oportunitat, doncs en aquests moments no em facis valorar-ho perquè encara no ho sé. És a dir, si no hi ha cap més camí, doncs i el govern de la Generalitat ens diu que és el camí per obtenir la independència definitiva, doncs ho haurem de valorar, suposo que des dels partits, des de les entitats, que també no obviem que els partits són importants, però que les estructures de partit han canviat i que les entitats que s'han mobilitzat tot aquest temps pensin el que pensin d'una banda i d'una altra, doncs també hi tenen molt a dir, i per tant, bueno, jo crec que s'hauran de fer moltíssimes valoracions, que jo crec que en aquests moments els partits a nivell nacional les estan fent, des del PDeCAT, des de Demòcrates, des d'Esquerra, des de la CUP, i per tant esperar també doncs, aquest bloc sobiranista i nacionalista, que és el que és el que diu. Doncs també jo crec que és important, i així ho defenso i ho defensaré, mantenir la unitat, perquè si mantens la unitat, mantens l'esperança de que això arribi a bon port. Per tant, cap escletxa en un moment com aquest i treballar per la unitat de tots els partits polítics sobiranistes.
Doncs probablement avui a les rodes de premsa després de les diferents executives dels partits tindrem algunes pistes de per on poden anar en els propers dies les coses. Pep Moliner, portaveu del PDeCAT i de Demòcrates, gràcies per atendre aquesta estona la trucada de Ràdio Maricel.
Gràcies per a vosaltres.
Sabem que el que estem fent aquest matí és un exercici molt complicat, perquè tothom està treballant i està pendent del telèfon no és fàcil i que ens vagin a nosaltres quadrant les trucades. Per tant, agraïm especialment també a Ricard Vicente que ens pugui atendre aquests minutets per poder comentar tot plegat. El portaveu de Sitges en Positiu, Ricard Vicente, bon dia.
Bon dia, Joan.
Primer de tot, la mateixa pregunta que els estem fent a tothom. Què creieu que passarà?
Que hauríem d'arribar a algun tipus de pacte, algun tipus d'acord, d'entesa, per resoldre la situació. No s'ha magut cap altra manera que no sigui en algun moment seient i arribant a algun tipus d'acord a partir de la posició de les parts.
Veieu les parts disposades a seure?
Doncs no massa, però la veritat és que el que et dic, si no hi ha un espai d'acord, és impossible resoldre. Altra possible solució seria arribar a les mans, i entenc que ningú es digui això. Per tant, sí, com sigui, d'alguna manera caldrà arribar a tranquil·litat i a seure.
La solució d'unes eleccions el 21 de desembre és la més afortunada?
Si no hi ha negociació, no. El 155 no era una solució, evidentment, i és un desastre, i representa que a dia d'avui, després de 40 anys d'autogovern, arribem a un punt de que tornin visions que creien passades, i per tant el 155 no és una opció. Tampoc ho és el fet de la DUI, considerem. Jo esperava, pel que vaig sentir divendres, que hi havia ser ralentí de les màquines i, per tant, intentaríem arribar a acords abans d'una declaració directa. No va ser així. I ara entenc que unes eleccions sense un espai de negociació tampoc ho seran, perquè ens trobarem a les mateixes. Per tant, mentre no es reconegui les dues parts o les tantes parts com hi pugui haver, serà molt difícil, per no dir impossible, arribar a un plantejament de solució.
No creieu que hi ha hagut durant, sobretot aquest cap de setmana, i ja divendres ja es començava a intuir un cert refredament de l'estratègia de tensió? Malgrat tot, malgrat la DUI, malgrat el 155.
Podria ser, jo ara mateix també estic intentant veure, ja dic, això que comentaves, que estic a la feina, ara just acabo de pujar les escales amunt del terrat per poder parlar-te, per això vaig mig ofegat. Però jo estic esperant algun tipus de reacció en el sentit de... Clar, això ens porta a dos, entenc, intentant analitzar les coses i mirar de ser fred, i perquè entenc que un polític el que sí o sí ha de fer és mirar de resoldre situacions, no complicar-les més. I, per tant, intentant veure una mica de llum de com, a on arribarem i com hi arribarem, entenc que el plantejament actual ens portaria a un govern que no se li considera legítim perquè està suspès, suposadament, o està suspès, malgrat és evident que legítimament moltes persones pensen o pensem que així no és la manera d'acabar amb un govern, i per tant el 155 ha sigut una barbaritat. I per altra banda hi ha unes eleccions convocades pel dia 21 que és possible que hi hagi grups que no sentin cridats, que també seria una desgràcia, perquè quins han de sentir tots partíceps de la solució. Per tant, a hores d'ara, sembla que es plantegin dos tipus de governs paral·lels, no? Un que arriba des de Madrid amb un 155 que dic que és inacceptable i que ens portaria a les eleccions, i l'altre, com si un govern es mantingués, malgrat ser estat, continués, clar, no és raonable. Ens agradi o no ens agradi el que ens estem trobant, estiguem més d'acord o menys d'acord, el que sí que hem d'estar d'acord és que si no arribarem enlloc, amb una diferència així. Per tant, a hores d'ara potser sí que estan baixant els... Bueno, suposo que tothom s'està fent conscient, tothom... entenc que les parts intentaven situar-se i marcar un espai, cercar certes sortides, certes situacions, però a hores d'ara es donen compte que, bueno, o seiem i parlem, els que pensin d'una manera o de l'altra, o és que no serà possible solucionar les coses, i això doncs, es cronificarà i evidentment no és la solució.
Ricard Vicente sempre ha mostrat en els plens una sensibilitat especial o no majoritària dintre del PSC. Us haguéssiu absentat en la votació que es va fer divendres al Parlament?
Si m'hagués absentat
en la votació, tal i com van fer els grups de Ciutadans, del Partit Popular i del PSC.
A mi no m'acaba d'agradar, de la mateixa manera que no m'agrada la participació d'ahir en una manifestació, com la que van anar...
Us ho anàvem a preguntar, pel selfie de l'Iceta, però bé, és igual. Però
ja t'ho dic directament.
Ho podem englobar tot, correcte, endavant.
No participo d'aquesta manera d'actuar perquè entenc que confon les coses, i després, evidentment, pensa d'una determinada manera i és ben lliure de pensar i de defensar-ho, i és legítim, i crec que té molta raó la part de que diem cal buscar solucions i cal parlar-ne, és evident, però hagués evitat participar al costat d'aquests grups polítics que crec que no representen en cap sentit la solució, i a la vegada l'abstenció en el Parlament, evidentment, jo crec que cal continuar parlant, i per tant sortir directament del Parlament, no voler formar-ne part, tampoc acaba sent la solució. Entenc per què ho fan, perquè bueno, no volem entrar en aquest joc perquè justament la polarització d'una banda i de l'altra. Però cal buscar aquest espai de concòrdia. I és difícil, S'han enconat les coses i s'han complicat les coses que menteix aquell qui diu que vegi una solució fàcil, sincerament. Però és que s'ha de cercar.
Us ho haurem de preguntar quan vingueu a la propera roda de portaveus, però podríem dir que Ricard Vicente cada cop es pot sentir més incòmode representant un paper dintre del PSC?
No cal arribar a aquest comentari, aquesta manera de... Jo des del principi ho vaig dir molt clar i he sigut molt sincer, tant amb vosaltres, amb els ciutadans, amb el partit i amb tothom, de quina era la meva visió amb el tema nacional i, per tant, que calia anar molt més en compte d'aquí a dir que una situació incòmoda. Sí, evidentment que és incòmoda, però crec que per molts i per tots és un moment difícil. I els que estem en partits considerats frontisa, que crec que són molt importants en el sentit de passi el que passi, evidentment hi ha matisos, hi ha persones que estan més al mig, que no estan condicionats tant per una banda com per l'altra, quan calgui buscar majories i quan calgui buscar grups i plantejaments que englobin, caldran aquests partits frontisa, passi el que passi, perquè són els que situaran una mica entremig d'una banda i de l'altra, que sempre en una democràcia és necessari. Per tant, compte en carregar-nos uns amb els altres i anar a buscar la polèmica perquè sí, perquè està molt bé, tothom pugui dir la seva, tothom pugui situar-se, també dins d'un mateix partit com em passa a mi, però siguem conscients que això és una democràcia, que tothom s'ha de sentir representada, que hem de buscar espais de consens i que les mesures 155, declaració d'independència directa o tot aquest tipus no ajudaran en aquest sentit. Ens agradi o no? Els siguem més còmodes o no? Caldrà buscar espais intermitjos, ens agradi o no, pel bé de tots, que entenc que un polític ha de buscar la prosperitat de la societat, la convivència amb els seus ciutadans, la cohesió social tan important, i t'ho comenta una persona que treballa en aquest àmbit, que anar escardant les coses sense tenir un espai de convivència és molt perillós, també. Evidentment, cal cercar espais comuns, perquè vivim tots aquí.
Doncs us ho agraïm, n'anirem parlant, perquè això no s'acaba, ni molt menys avui, i d'aquí dos mesos segurament tampoc. Agraïm...
Quan vulgueu, aquí estaré.
Doncs la bona disposició de Ricard Vicente, portaveu de Sitges en Positiu. Gràcies i bon dia.
Gràcies, Joan. Bon dia.
I 46, continuem aquesta roda i de moment, doncs això, anem enganxant-los una miqueta com podem i podem saludar ja a Manuel Rodríguez, el portaveu de Ciutadans a l'Ajuntament de Sitges. Manuel Rodríguez, bon dia.
Hola, bon dia, Joan, què tal?
Doncs bé, us farem la mateixa pregunta que els hem fet a tots els nostres intervinents anteriors. Què passarà?
Bé, jo crec que ara, a hores d'ara, en principi, ningú sap, però bueno, jo crec que el que tindrem serà el dia 21 de desembre unes eleccions autonòmiques al Parlament de Catalunya, com ja s'ha fet per via decret, en aplicació de l'article 155 de la Constitució, i bé, jo crec que finalment es presentaran totes les candidatures.
Finalment es presentaran totes les candidatures.
Jo crec que sí, és el meu parer personal.
Els partits, diguem, defensors de la unitat d'Espanya o de la Constitució, diguem-li com vulguem, no entrarem aquí a qüestions denominatives, i els partits sobiranistes, independentistes, separatistes, diguem-li com vulguem, també.
Sí, és a dir, els constitucionalistes, com vulgueu dir-ho, o bé els independentistes, també, o sobiranistes, com vulgueu dir, és a dir, la denominació és el de menys. Jo crec que el que va passar el divendres passat al Parlament realment va ser això, és més que una mera declaració sense cap tipus d'efecte jurídic. Ja s'ha vist la manca de reconeixement a nivell no només intern sinó internacional, i de fet, bueno, jo crec que això per nosaltres és la fi del procés, no?
Creieu que si es presenta tothom, els resultats seran molt diferents als que va haver a les darreres eleccions autonòmiques?
Home, no ho sé. Jo personalment espero que sí. Crec que la situació en què hem arribat en aquest punt de fractura social, d'una situació, jo crec que límit, fins i tot en la fugida d'empreses de tota Catalunya, una pèrdua del PIB de més del 30%, possibles conseqüències de tornar a una crisi econòmica però creada per aquests senyors, que creiem que fora del marc legal, fora de la Constitució, per molt que els hi pesi, creiem que no, evidentment no es pot estar, no es pot assumir, i principalment quina legitimitat té el que es falta a les lleis per demanar que la resta complin les lleis. No? Aquesta és la reflexió que ens fem.
Vau anar ahir a Barcelona?
Sí, vam estar, a més a més, a la capçalera amb els companys i molts regidors a tota Catalunya i vam estar a la capçalera, vam veure molta gent també de Sitges i va ser una diada molt, molt bonica i molt, molt interessant, molt apassionant.
Creieu que els partits defensors de la Constitució espanyola, per dir-ho així, doncs havien perdut el carrer o el relat del carrer?
Sí, jo crec que, home, de fet, quan estàs visquent en l'estatus quo que vols, és a dir, una Constitució on ja estan garantits els drets constitucionals, portem 40 anys de desenvolupament d'una Constitució amb un Estatut d'Autonomia, també vam sortir a defensar l'Estatut d'Autonomia de Catalunya. El problema és que clar, uns senyors el dia 6 i 7 de setembre es van carregar no només la Constitució, sinó van derogar de facto l'Estatut aplicant una sèrie de lleis que, per cert, necessitaven per fer qualsevol tipus de modificació de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya necessiten més de 90 diputats i aquí ho van fer amb 72, no? Home, jo crec que, evidentment, s'han tingut moltes... El president, el senyor Puigdemont, ha tingut moltes oportunitats per tornar a la legalitat. Se li han donat no només requeriments per escrit, sinó ha tingut moltes possibilitats per derogar aquelles lleis que, per cert, no només van ser suspeses, sinó després van ser declarades inconstitucionals fa una setmana i mitja, més o menys. És a dir, i en contra del criteri també dels lletrats del Parlament, també de la Comissió Jurídica Assessora i del Consell de Garanties Estatutàries, jo crec que ja ho sabien i, evidentment, no. És un carreró sense sortida.
En aquest cas, quina podria ser la manera d'encaixar la sensibilitat de l'independentisme dintre d'una futura doncs, reconsideració, diguem-li com vulguem, a partir del que ha passat ara, la comunitat autònoma de Catalunya serà diferent, és indubtable, perquè quan hi ha una crisi, la sortida de la crisi és diferent. Com es proposaria, doncs això, els 2 milions de persones, el 1,5 milió, definim-ho com vulguem, que se sentin còmodes en aquest futur a partir d'una situació de fractura prèvia?
Clar, és que també hem de pensar que això no només és una qüestió de sensibilitat o de sentiment, sinó també ens va al dia a dia, és a dir, ens va la feina, ens va l'economia, ens van les empreses, ens va l'atur, és a dir, hi va moltes coses. Hi ha una sèrie de conseqüències econòmiques que el relat de l'independentisme mai ha volgut explicar i, de fet, fins i tot ha sortit els darrers dies notícies on els propis dirigents d'Esquerra Republicana van ocultar els de Convergència que la inviabilitat de la independència. A veure, jo crec que, evidentment, no només hi ha una qüestió jurídica, sinó hi ha una qüestió social, hi ha una qüestió política. Això no només va de relats, això va de reconstruir, jo crec, que la convivència, va d'evitar aquesta fractura social, de tornar als consensos. A veure, jo ara no crec que sigui el moment de parlar d'això, ara tenim unes eleccions al Parlament de Catalunya el dia 21 de desembre, veurem quines majories i, a més, legitimades per no només per la pròpia Constitució, sinó per unes normes que ens emparen a tots. I, evidentment, amb aquesta correlació de forces, doncs, jo crec que és el moment de començar a treballar de cara a l'any vinent. De fet, ja s'ha parlat de que el Congrés dels Diputats s'obrirà una comissió de reforma constitucional, però, de tota manera, s'ha de veure molt, no? Jo crec que si s'ha d'obrir una reforma constitucional no només ha de ser una qüestió merament per satisfer les demandes polítiques dels independentistes, perquè també hem de pensar que els independentistes mai estaran contents amb una Constitució espanyola perquè no volen ser espanyols, també s'ha de dir tot, no? Evidentment, s'ha d'intentar aunar i consensuar una postura política...
Senyor Rodríguez, em permetreu, evidentment, sí. I els constitucionalistes tampoc mai estaran d'acord dintre d'una república catalana. És a dir, que en el fons, l'estació de destí d'uns i d'altres mai serà del grat dels altres i dels uns. Això és una evidència, però sí. El problema és que si hi ha una situació de fractura política, més, no sé si tant de fractura social, i això ja probablement hauria d'haver un sociòleg aquí que ens ho expliqués, la diferència entre una fractura social i una fractura política, la social la podríem posar, la política és evident, A partir d'aquí, clar, la situació de fractura d'alguna manera s'ha de recosir, perquè tothom hi viu, oi?
Home, jo crec que el fet de la fractura social ara, jo crec que és innegable, i ho dic perquè potser des de determinades instàncies polítiques s'ha engegat o s'ha disminuït aquest impacte, o verbalment, però jo crec que realment hi està present. De fet, tothom té coneguts que ja no es parlen dintre de les famílies, de veïns, de persones de la feina, o intentant evitar aquest tema, no? I fins i tot a les xarxes socials el tema s'ha intensificat molt. Bueno, jo crec que el fet és intentar, sobretot, reconstruir la convivència, a banda de les ideologies que les tenim tothom, de les sensibilitats que la tenim tothom. És a dir, hem d'intentar reconstruir primer el més important, no? I mirar endavant pel dia a dia, no? No només nostre, sinó pel futur dels nostres fills. Jo crec que ara és molt d'hora, no?, per començar a parlar d'això. Jo crec que ara tenim unes eleccions, segons quines majories i quina representativitat i legitimitat surti d'aquestes eleccions, doncs hi ha un nou govern, un nou interlocutor, i evidentment que, sobretot, que intenti representar a tots els catalans i no només a una part de catalans.
Per tant, ho fieu tot, podríem dir gairebé, a que el resultat de les eleccions doncs ajudi a reformular-ho tot.
Evidentment. I tot, jo crec que dintre d'un marc legal, evidentment, però sempre de legalitat en legalitat. Mai es pot parlar d'imposar una filla sobre unes altres, sinó des de la legalitat. Parlem de que moltes vegades s'ha parlat, no, és que clar, és que el pacte del 78 el pacte del 78 va ser votat per més del 90%, afirmativament més del 90% de ciutadans de Catalunya. Crec que en aquell moment és cert que sortien d'una dictadura, sortien d'un moment molt concret. Ara estem en un altre, però evidentment el consens ha de ser el màxim possible. No podem fracturar la societat en dues parts i que una de les parts imposi a ningú, no? Jo crec que, però tot això ha de venir dintre d'un marc legal.
Doncs n'anirem parlant, segur, en les properes setmanes. Manuel Rodríguez, portaveu de Ciutadans a l'Ajuntament de Sitges, moltíssimes gràcies per haver-nos atès i fer aquest foradet en el matí de feina.
Molt bé, gràcies per tot. Gràcies, Joan.
Adéu, bon dia.
Salutació. Adéu, adéu.
Vinga, va, que passarem evidentment les 12 i intentarem poder parlar amb tothom amb qui havíem quedat. Ferraines i Llombart, porteu del Partit Popular, bon dia.
Hola, bon dia.
Mireu, us fem la mateixa pregunta que li hem fet amb tothom. La primera, què creieu que passarà?
Bueno, nosotros no creemos que passarà más que establecer unos criterios en los próximos días que harán que la administración pública pues pueda trabajar con eficacia y eficiencia como lo ha tenido hasta ahora, puesto que los funcionarios no van a cambiar, y lo único que se ha hecho hasta ahora ha sido restablecer el Estado de Derecho, restablecer una situación de caos institucional que se había ido desarrollando en los últimos meses y que había quebrantado incluso a la sociedad catalana. Y ahora el objetivo número uno del gobierno de España, y debería serlo también a nivel institucional del propio ayuntamiento, es el conseguir pues que las cosas vuelvan a la normalidad y que de una forma preestablecida por nuestra Constitución y por el Estado de Derecho, que son las elecciones que ahora se han programado para el 21 de diciembre, pues los partidos políticos pues puedan ir a de forma legal y ordenada pues a unas elecciones y puedan pues restablecer un nuevo gobierno para la Generalitat que nos conduzca pues a que Cataluña vuelva a ser igual de próspera que lo ha sido hasta ahora y podamos volver a atraer los negocios que se nos han ido, las empresas que se han ido y que la sociedad en general pues pueda creer que tenemos pues eso, unos políticos que pueden representar-nos a todos i no solo a una part de la societat, que és el que ha ido ocurriendo en els últims meses.
Després de tant parlar de que aquest 155 seria de màxims, que estarien 6 mesos, que tal, us esperàveu un 155 només per convocar unes eleccions i dissoldre el Parlament?
Pues mire, todo lo que ha ocurrido en los últimos días no ha sido una actuación del gobierno de España. Ha sido una actuación consensuada con los diferentes estados de la Unión Europea, porque nos debemos a la Unión Europea como Estado, y me atrevería a decirle más, incluso con el propio gobierno de la Generalitat. Yo creo que se ha visto claramente que han habido presiones, han habido negociaciones de las que en ningún caso se ha trasladado a la opinión pública ni a los medios de comunicación el contenido de las mismas, que han hecho que todo se haya llevado con la mayor discreción y siempre pensando en evitar que la sociedad catalana pues salga a las calles de forma masiva y se pronuncie tanto de un lado como de otro en contra de cómo se estaban haciendo las cosas. Creemos que se ha comportado muy bien la sociedad catalana frente a la gestión del cambio que se está haciendo. Creemos que dentro de un Estado de Derecho, pues ahora se buscarán donde haya que buscar las responsabilidades de las actuaciones que hayan podido incurrir en un delito y esperemos, y así lo espero yo personalmente, que sean lo suficientemente transparentes como para que den credibilidad a que estos cambios que se han producido pues hayan sido lo beneficiosos que tienen que ser para todos nosotros como sociedad y que establezcan pues unas bases de trabajo y de futuro que den prosperidad a Catalunya, que és en definitiva el que se persigue convocando eleccions el 21 de diciembre.
Creieu que la Generalitat és gestionable des de l'Estat, així en breu, amb una intervenció?
La gestión va a seguir siendo una gestión puramente técnica, por eso las elecciones cuanto antes se hagan mejor, y política va a serlo en cuanto ha habido una intervención con una pseudogestora, que es como se le podría calificar a lo que actualmente tenemos en la Generalitat de Cataluña y como se hace en cualquier otra empresa o institución pública cuando la situación está fuera de control. Por lo tanto, aplicando el artículo 155, que era el único que tenía la capacidad de poder gestionar esta situación, hace que tengamos que creer más que nunca en que la gestión técnica de nuestros funcionarios va a estar a la altura de las circunstancias y que el Estado español, que en este caso gestiona las circunstancias hasta el 29 de diciembre, pues sea capaz de tener la mano izquierda como para poder conseguir que las cosas se lleven en la mayor normalidad y que no haya problemas ni en pagos ni en gestión diaria de los diferentes departamentos de las consellerías. Por lo tanto, actuaciones paralelas como las que se comentaban en las últimas horas en los medios de comunicación, de que si hay consellers o directores generales que van a presentarse a su trabajo cuando ya no deberían de hacerlo, pues ¿qué le voy a decir? Desde el punto de vista empresarial nos ocurre esto todos los días cada vez que hacemos un despido. Funcionarios o trabajadores que no están de acuerdo con su despido y que se presentan al día siguiente en su puesto de trabajo y laboral y con todos sus derechos. Entonces, por tanto, bueno, hay que gestionar este tipo de situaciones en la mayor discreción, con mano izquierda y sin dejar de pensar que al final lo que interesa es que los funcionarios y los trabajadores pues puedan desarrollar sus labores con mínimas presiones y en la mayor normalidad que sea posible.
Doncs, si voleu, us dono una última hora. I és que Carme Forcadell ha donat per dissolt al Parlament.
Bueno, mire, las cosas tienen que ir volviendo a la normalidad Por lo tanto, nos tenemos que congratular cuando las circunstancias empiezan a cobrar un rumbo, un punto de vista que hace que la situación pueda referenciarse como una situación de agrado para primero, como decía antes, para los propios funcionarios y segundo, para el propio Estado, que en definitiva también persigue que la situación se vuelva a lo antes posible a la normalidad. Me comentaban que los Mossos de Escuadra también parece que están gestionando de una manera muy positiva la situación, que parece que hay bastante normalidad dentro del cuerpo, los ministerios a primera de la mañana también, los partidos políticos, incluida la CUP, parece que al final van a presentarse el 21 de diciembre a las elecciones. Por lo tanto, esto sería de felicitarnos como sociedad y como país, porque podremos conseguir que las cosas puedan hacerse correctamente y dentro de lo que es el Estado de Derecho.
Doncs si partim d'una base, que és la que ens heu insinuat fa una estoneta, que és que probablement aquí a la cuina no ha deixat de funcionar, doncs, o els ponts no han deixat d'estar encara que només hi hagués un fil. I per altra banda, ara Carme Forcadell dissol el Parlament, i per altra banda sembla que s'alvira la possibilitat que amb una fórmula o una altra el sobiranisme també es presenti a les eleccions del 21 de desembre, i si el quadre resultant d'aquestes eleccions és que torna a guanyar el sobiranisme?
Bueno, es que lo que no se presenta es el soberanismo, lo que se presentan son partidos políticos dentro de un Estado democrático.
Que poden donar suport a una determinada opció.
Bueno, dentro de su contexto político pueden presentar cualquier alternativa de gobierno o cualquier cambio dentro de lo que puede ser la política autonómica, que és en definitiva la competència que van a tenir en aquestes eleccions.
Si com ens apuntàveu, s'ha pactat mig amb Europa que l'opció era aquestes eleccions, i en aquestes eleccions es presenten formacions amb una determinada idea d'estat, posem per cas, bueno. Si aquestes opcions guanyen i això ho avala la Unió Europea.
Bueno, mire, nosotros tenemos partidos políticos que avalan diferentes contextos y diferentes opciones, incluidas las del modelo de Estado, como es el Partido Socialista, que aboga por un modelo de Estado federalista y así lo ha hecho desde hace muchísimos años, y seguimos en un Estado monárquico constitucional. Por lo tanto, la evolución que puede tener en esta ocasión unas elecciones democráticas al 21 de diciembre, con los diferentes partidos, diferentes opciones, hacen que puedan desarrollar con sus mayorías un nuevo proyecto de gobierno, y si dentro de ese nuevo proyecto de gobierno tienen otra vez la torpeza de intentar salirse del contexto legal o de la legalidad sin tener mayorías parlamentarias tanto en el Congreso como en el Senado que aprueben previamente cualquier cambio constitucional, pues incurrirán otra vez en un delito, que es lo que ha pasado. Tenemos que tener en presente y en conciencia, sobre todo en el ámbito político, que todos los que nos dedicamos profesionalmente a la política tenemos que entender que somos ejemplo a seguir por los ciudadanos, y el ejemplo empieza en un Estado democrático por respetar las leyes. Por tanto, a partir de ahí, lo que ha ocurrido ha sido que una voz por parte de unos líderes políticos, que son en definitiva también los que han incurrido en el delito por llevar a la sociedad a esas circunstancias, han hecho creer a la sociedad que de forma anárquica se podía establecer algo, como en este caso un Estado independiente, que no podía caber dentro del Estado constitucional en el que estamos cohabitando todos los ciudadanos de España. Que eso se puede conseguir en un futuro de forma democrática y con mayorías, y no haciendo unas elecciones o un referéndum como el que hemos visto el día 1 de octubre fuera de la legalidad y engañando a la sociedad como lo ha hecho y creando crispación y división, yo creo que los ciudadanos volverán a creer incluso en esos partidos políticos, y si tienen proyectos que tengan cabida dentro del Estado de Derecho y de ese marco constitucional o no constitucional en un futuro, porque todo puede cambiar y puede evolucionar, siempre y cuando se cambie dentro del contexto que tiene que hacerse, pues yo creo que la sociedad se quitará el sombrero y mirará de otra manera a los políticos. Pero mientras tengamos políticos corruptos, mientras tengamos políticos que no hacen las cosas dentro de la legalidad, mientras tengamos políticos que bueno, de forma indiscriminada, pues asignan cargos de confianza e incluso sueldos fuera de lo normal a sus personas allegadas o de confianza, que hacen que el resto de la sociedad se crispe, aun sabiendo que lo estamos pasando mal como sociedad y que muchos todavía no tienen trabajos de calidad y que hay mucho mileurista. Esto hace que al final la sociedad viva en una crispación continuada y de descrédito a los políticos, y eso es lo que tenemos que ejemplarizar y cambiar, y creo que estamos en la línea de hacerlo, pero hay que hacerlo unidos. Ayer la manifestación que hubo en Barcelona...
¿Iba buena? ¿Iba buena?
Me refería a la manifestación d'ayer.
Sí, jo us preguntava sí. Si va bona, és que li hem preguntat abans a Manuel Rodríguez, sí. Doncs aprofitem i també sí. Us ho preguntem.
Jo estava allí presente, com l'he fet en altres ocasions.
Endavant. Sí, ens volíeu comentar la manifestació.
Sí, yo quería comentaros que la manifestación de ayer fue un reflejo muy mayoritario de la sociedad catalana, en este caso de lo que llaman en los medios de comunicación unionista, ¿no? Es una parte de la sociedad silenciosa que ha salido a la calle y que en recientes manifestaciones ha demostrado querer demostrarle al pueblo catalán y al pueblo del Estado español que, bueno, pues que ni todos pensamos de una manera ni todos pensamos de otra, pero en lo que sí coincidimos una gran parte de los catalanes es que queremos estar unidos, que queremos trabajar en conjunto y sobre todo en armonía, y para conseguir esa armonía tenemos que trabajar bajo el paraguas de la ley y de la democracia. Y a partir de ahí, pues ayer decían muchos de los ciudadanos que lo que quieren es votar el día 21 de diciembre, pero en condiciones y dentro de un marco legal, no como se hizo un referéndum el 1 de octubre. Y todo apunta a que tal como se están haciendo las cosas, tal como se están gestionando las cosas, en consenso con los Estados miembros de la Unión Europea, y así se ha visto la reacción por todos los Estados miembros, excepto el silencio de Bélgica, que es el que va a ser penalizado por el resto de los Estados miembros si no cambian su actitud, va a ser posible el que podamos restablecer esa normalidad democrática que debería haber sido la que hubiésemos tenido pues en este tripartito que hemos tenido en los últimos años y que tenía que haber pues trabajado por la sociedad en resolver los problemas reales de la sociedad, que precisamente no es el de la independencia o no independencia, es el de resolver los problemas de educación, los problemas de sanidad, los problemas de seguridad que los ciudadanos todavía tienen que resolver en el día a día, y sobre todo el más básico e importante, el del bienestar, que se basa fundamentalmente pues en que todos tengamos un trabajo digno. Y en eso nos deberíamos de centrar, no solo a nivel autonómico, sino también a niveles locales, y es lo que alguna vez le he criticado a nuestro vaya señor Miquel Forns, que comparto con él muchísimos de los proyectos que estamos haciendo, excepto el independentista, pero que deberíamos de dar muchísima prioridad y mucha más fuerza y énfasis como equipo de trabajo de oposición y como grupo de gobierno en resolver los problemas de los ciudadanos, que son los que en el día a día nos competen y que tocamos y que escuchamos en el bar, y escuchamos a la señora en la esquina y escuchamos a nuestros vecinos que hay que resolver y que esperan que lo hagamos en los próximos meses una vez ya aparcado este problema que nos ha traído el Estado secesionista, el proyecto secesionista del señor Puigdemont.
Senyor Ferran Ignasi Llompart, feu unes subordinades molt, molt llargues, si m'ho permeteu, perquè...
Bueno, és que... Me dais la oportunidad de poder expresarme unos minutos, y creo que para la opinión pública de nuestro municipio es importante que sepan que todavía quedamos algunos políticos que luchamos por las necesidades sociales y por resolver los problemas de los ciudadanos, y que por supuestísimo que el mensaje que se ha recibido por parte de muchos en este proceso secesionista que se ha puesto en marcha hace unos meses y que ahora pues se ha intervenido, pues tiene que ser tenido en cuenta, y así se está teniendo en cuenta, y va a haber conversaciones dentro del marco legal para que, bueno, pues las competencias que tienen las comunidades autónomas, porque no solo es Cataluña quien las demanda, pues puedan de alguna manera transformar a lo mejor en un futuro próximo también nuestra Constitución.
Doncs Ferran Ignasi Llompart, moltes gràcies per aquestes reflexions. En seguirem parlant, perquè això no s'acaba avui. Com a mínim hi haurà eleccions el 21 de desembre. Repeteixo, moltes gràcies per haver-nos atès aquest matí.
Pues moltes gràcies a vostès. Gràcies.
12 i 14 minuts, hem passat sobradament les 12 del migdia. Era molt agosarat proposar-li al Batlle de Sitges que el trucaríem a les 12 menys 20. Era molt agosarat sabent que havíem de parlar amb tots els altres abans, però bé, nosaltres ho hem fet. Però afortunadament Miquel Forns encara ens ha pogut atendre la trucada quan ja és gairebé un quart d'una del matí. Miquel Forns, bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
A veure, la primera pregunta, us fem la mateixa que hem fet les altres, tot i que hi ha hagut després novetats i per tant doncs, també us preguntarem per les novetats, però d'entrada, què creieu que passarà?
Bé, està una mica per veure, no? La qüestió és que en aquest moment doncs el president, el govern del país, el Parlament, va fer un pas endavant molt important amb la sobirania de Catalunya i per tant haurem d'estar pendents també, com sempre hem fet, de quina és la decisió que prenen els nostres mandataris catalans, no? Que són els que legítimament representen el poble de Catalunya.
Fa uns minuts la presidenta del Parlament de Catalunya, Carme Forcadell, ha dit que ja no convoca la mesa per demà perquè dona el Parlament per dissol.
Bé, doncs haurem d'esperar també què diu el president i què diu el govern i què diuen els grups parlamentaris.
A veure, fins a quin punt es palpava això divendres passat quan vau ser tot el matí al Parlament en aquesta sessió que va acabar en aquesta votació? Fins a quin punt es palpava que la cosa podia anar per aquí?
No, jo no crec que això es palpés, eh? No ho crec perquè en el fons... és a dir, tot va anar molt ràpid, la precipitació també de la decisió de l'aplicació del 155 en aquestes eleccions immediates que convoca el president Rajoy amb eleccions de caràcter autonòmic i per tant diem que tot va ser tan ràpid. És que aquestes últimes setmanes jo diria que, és a dir, el que diuen, ostres, si hi ha eleccions autonòmiques el dia 21, falten dos mesos. En dos mesos poden passar tantes coses, tantes. I aquestes últimes setmanes, amb hores, han passat tantes coses que crec que no tenim prou no som prou capaços, no?, de preveure què passarà demà a no sé quina hora, perquè avui d'aquí 4 minuts pot passar una altra cosa diferent.
Ara...
No? I més el món local, on aquestes decisions nosaltres no les prenem directament.
Ara fa uns instants parlàvem amb Ferran Ignasi Llombart i ell ens deia que per una banda creu que la decisió a la que ha arribat el govern de l'Estat de convocar immediatament eleccions ha estat doncs, motivada o vigilada o acordada des d'Europa o per Europa i amb una certa línia, amb un fil de comunicació entre els governs de Madrid i de Barcelona. Creieu que té una certa versemblança aquesta teoria?
Home, que qui pugui haver diàleg i qui pugui haver negociació no és una cosa que ens ha de sorprendre ni espantar, eh? Sí. I, evidentment, en qualsevol conflicte polític hi ha d'haver diàleg i es produeix diàleg i una altra cosa és que no s'arribin a acords. Ara, el que està clar és una cosa, si aquest supòsit que plantegeu fos cert, estaria plantejant que la resolució a un conflicte polític passa per les urnes, que és el que sempre hem mantingut nosaltres. I es poden fer unes eleccions de caràcter autonòmic, es poden fer unes eleccions de caràcter constituent, es poden fer unes eleccions de caràcter publicitari, però l'última hora és el ciutadà que amb la seva papereta es dirigeix a una urna i expressa la seva opinió. I en el fons això és el que fa sempre temps que diem que és la manera de solucionar aquesta situació, aquest conflicte polític que viu el nostre país.
Creieu que el món sobiranista entendrà que després de proclamar la República es presentin els partits sobiranistes o representants d'aquests partits sobiranistes en les eleccions autonòmiques?
Això serà en qualsevol cas els partits els que ho hauran de decidir. I ja són els que hauran de prendre la decisió consultant doncs, les seves bases i amb els mecanismes interns que cada partit tingui per decidir si es presenten no en unes eleccions o en unes altres. No hem d'oblidar també que no seria la primera vegada que la presidència de la Generalitat li dona un caràcter a unes eleccions d'una manera o una altra en funció del procés polític que viu el país. Per tant, també és una decisió que també li correspon al president, al govern, als grups parlamentaris. I en definitiva el que deia, estar aquests dies amatents a veure el que passarà, en qualsevol cas, el que digui. Fixeu-vos que el que estem parlant és d'urnes, altra vegada. Aquells que les negaven, aquells que deien que això no es podia resoldre d'aquesta manera i que només hi havia una manera de resoldre les coses, que era el compliment estricte de la llei, doncs ara resulta que diuen, que creuen, que pensen, o que els han obligat a fer, o no ho sé, que potser les urnes poden resoldre aquesta situació. Una altra cosa és el resultat de les urnes.
Ara mateix estem en una república catalana?
A base de la legalitat vigent catalana aprovada pel Parlament de Catalunya, estem en un procés en què l'estat independent ha començat a caminar. Però l'execució d'aquest estat i la materialització sabem que no és una cosa immediata, que no era una cosa del minut següent al moment de l'aprovació per part del Parlament, sinó que hi ha un desplegament que s'ha de fer, i per tant aquest desplegament no són dos dies, ni molt menys, són mesos, i per tant en aquest moment, depenent el que va aprovar el Parlament de Catalunya, estaríem en aquesta situació absolutament inicial.
I heu fet treure algun retrat del Saló de Plens?
No, cap.
Cap. Només n'hi ha un, és a dir, per això fem la pregunta.
Doncs no l'hem retirat.
D'acord. Doncs creieu que això, a partir de les eleccions, començarem a veure la llum?
Tot depèn del que deia, d'aquestes eleccions. Pensem que aquestes eleccions s'han convocat des de Madrid i, per tant, no s'han convocat des d'aquí. El qui té la potestat per convocar eleccions al Parlament de Catalunya, segons els que tant defensen la legalitat que parteix de l'Estatut d'Autonomia i de la Constitució Espanyola, és el president de la Generalitat. Per tant, això d'entrada. En el supòsit que aquestes eleccions se celebrin amb participació de totes les formacions polítiques a les quals estem acostumats aquests anys o els darrers anys al país, haurem de veure el resultat. La pregunta és, el respectarà tothom el resultat? Sí? No? I si resulta que el resultat és el mateix o semblant? I si torna a haver una majoria independentista en el país, en el Parlament?
No es planteja un déjà vu. No es planteja un déjà vu aquí, oi?
No pregunto. No
yeah, sí, 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 jo, per això.
Això serà el poble de Catalunya el que expressarà la seva voluntat a través de les urnes, si arriba el cas, no? I torno a insistir, es respectarà el resultat per part de totes les parts? O ens tornem a trobar en una situació semblant a la que estem vivint ara? No ho sé. I ho dic perquè...
Fins a quin punt arriba a les bases allò que s'està parlant o cuinant a les altes esferes?
Ens referiu a les formacions polítiques?
Sí, correcte. És a dir, sou el màxim representant institucional de Sitges, per tant, doncs, probablement esteu més informat que les bases del vostre partit. Però en qualsevol cas, fins a quin punt les bases, que en el fons són les que segueixen o responen a una determinada estratègia, estan informades del que realment s'està cuinant?
Bé, en referent a les formacions polítiques, correspon a les formacions polítiques. Jo no tinc en aquest moment cap responsabilitat directiva en la meva formació política i, per tant, per aquesta via a mi no em pertoca. Li pertoca als que tenen càrrecs a nivell local o comarcal o regional de la Vacaria del Penedès a nivell de partit. A mi em pot arribar a nivell institucional des de l'alcaldia, i a l'alcaldia em ve per les diferents administracions. I en aquest moment jo diria que aquest tipus de decisions, que són més d'estrictament de política, de gestió política, no ens arriben. No ens arriben perquè ens arriben estrictament les decisions preses des del punt de vista institucional. Per tant, si em pregunteu en el fons si estic més informat jo que altres persones, us diria que no. Us diria que no perquè per les responsabilitats que tinc en aquest moment.
Teniu la sensació que tot això s'ha convertit com en una mena de gran partida d'escacs?
Bé, jo vaig tenir l'oportunitat aquests últims anys de fer estudis en polítiques, i jo més que partida d'escacs diria teoria dels jocs, no? Que és en el fons veure, doncs, quan hi ha dues parts en conflicte en política, doncs és, sobretot, no fer cap pas en fals, perquè el primer que fa un pas en fals és probablement el que li costi després més recuperar la situació, des del punt de vista de la teoria política, Una altra qüestió és la qüestió que ens toca més directament a nosaltres com a sentiment de poble, com a voluntat política expressada a les urnes, etcètera, que això és el que estem mantenint des de l'Ajuntament i, evidentment, des de la presidència, el govern i els grups parlamentaris del Parlament.
Abans del 21 de desembre, òbviament, no sabrem per on eren els tres, però a partir del 21 de desembre el vireu que en el mig o curt termini doncs es podrà veure cap a on doncs es podrà resoldre aquest conflicte?
Tot depèn de si això s'acaba produint, com dieu, tot depèn de la evidentment dels resultats que puguin sortir. S'ha de veure si seran unes eleccions normals o no ho seran, perquè uns demanaven, els que demanen garanties ara no les van donar o no les van permetre exercir plenament quan es va produir el referèndum del 19 d'octubre. M'estic referint a situacions de violència, m'estic referint a si podran presentar-se totes les formacions polítiques que vulguin, m'estic referint a si podran fer-ho persones que potser no gaudiran de la llibertat que gaudeixen altres ciutadans, m'estic referint a si les clavegueres de l'Estat continuaran actuant com han actuat en aquests últims anys. M'estic referint a tantes coses que no sé si podrem parlar de normalitat o de quin futur ens podrà esperar. Tot això s'haurà de veure. S'haurà de veure en quines condicions es produeix. Sabem com actua l'Estat fins ara, eh? Ho hem vist aquests últims mesos i anys. Qui ens diu que això a partir d'ara serà diferent? Qui ens ho assegura?
Sense reclamar-vos un posicionament explícit, alguns alcaldes en els últims dies, després de l'anunci de la convocatòria electoral a partir de l'aplicació del 155, ja han expressat que no posarien els seus ajuntaments a disposició d'aquestes eleccions, més enllà de que després doncs, es pugui arribar doncs, a un acord que sigui així. Però fins a quin punt un ajuntament, no us estic preguntant explícitament què farà l'Ajuntament de Sitges ni molt menys, però fins a quin punt un ajuntament podria, m'entendreu el mot, boicotejar una convocatòria electoral?
Bé, nosaltres en aquest sentit no ja heu vist que no hem fet cap mena de pronunciament ni tenim cap mena d'intenció de fer res diferent que no ens proposi el nostre president, que no ens proposi el govern de Catalunya i els grups parlamentaris. I, per tant, en aquest sentit, donarem compliment al que diu el pla de mandat de l'Ajuntament de Sitges en el seu capítol 6è, que és que ens posem a disposició en tot aquest procés de la voluntat majoritària expressada en el poble de Catalunya a través del referèndum de l'octubre i de les eleccions del 27 de setembre del 2015. I, per tant, atendrem a les indicacions i al posicionament que faci la presidència de la Generalitat i el govern i els grups parlamentaris.
Uh-huh. Doncs una darrera, tornem a divendres a la celebració que va haver a l'Ajuntament. Us esperava una celebració així? Així entre aquesta mitja alegria tensa, podríem dir.
Bé, jo diria que aquesta situació emocionalment tensa és la que hem viscut aquestes últimes setmanes i ve derivada sobretot de l'actuació bèstia que hi va haver el dia 1 d'octubre. És a dir, si el dia 1 d'octubre hi hagués hagut una jornada electoral on hi hagués hagut actes violents i on no s'haguessin atonyinat persones pel sol fet d'anar a votar o de fer cua en els col·legis electorals, en els punts de votació o manifestant-se públicament perquè es pogués desenvolupar amb tranquil·litat aquesta jornada, doncs aquesta tensió no s'hagués reproduït a les setmanes següents. No hem d'oblidar, en cap moment qui va exercir la violència física el dia 1, que és la que ha generat que, malgrat doncs, s'han anat fent passos les setmanes següents i negociacions, si s'han produït o no s'han produït, el diàleg que hagi pogut haver o no, sempre ha sigut amb una calma tensa derivada de les imatges que no oblidarem mai, de la violència exercida el dia 1 d'octubre. I, per tant, això també era molt present també al Parlament el divendres passat.
Doncs ho continuarem parlant i desenvolupant durant les properes setmanes i segurament durant els propers mesos. En qualsevol cas, agrair també, com hem fet amb la resta de portaveus, amb l'alcalde de Sitges, en Miquel Forns, aquesta estoneta, aquestes reflexions, diguem, d'urgència del que hem anomenat com la fotografia d'avui dilluns, que és una fotografia que probablement no serà ni la de demà ni era la de divendres. Per tant, doncs, després d'aquest...
Estic totalment d'acord, és el que deia. En aquest moment que estem vivint, que és un moment històric, ja no compten els dies, compten les hores o els minuts, no?
Doncs...
I, per tant, probablement és això. El que és ara vàlid, potser d'aquí unes hores no ho serà.
Doncs agraïm-vos aquesta estona i si passa alguna cosa grossa us tornaríem a trucar, però de moment, en principi, ho deixem aquí. Repeteixo, agraïm-vos aquesta bona disposició.
Moltes gràcies i ja ho sabeu, estic a la vostra disposició. Bon dia.
Doncs això, ara sí, ara hi hem acabat. Hem pogut parlar amb tothom, toquem fusta, perquè també era un experiment complicat, això d'intentar parlar amb tots i cadascun dels portaveus de l'Ajuntament de Sitges. Nou Horitzó no ha parlat, però sí que ha declinat i ens ha agraït també l'oportunitat, però el fet d'haver pogut doncs, consecutivament parlar amb tots també ens ha... doncs ens dona una certa satisfacció per fer aquesta fotografia de la incertesa, perquè és, en el fons, allò que hem pogut veure. Demà, més coses, probablement amb més notícies, amb més novetats. Agraïm-los, doncs, aquesta estoneta, dos quarts d'una. Fins demà.